6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
En només 10 anys, el nombre de mares que donen a llum en més de 40 anys a Espanya s'ha duplicat. Aquesta és una de les dades que ha fet pública l'Institut Nacional d'Estadística aquesta setmana i que, tot i que l'augment de dones que endarrereixen l'edat per ser mares és molt gran, no és sorprenent tenint en compte dades com aquestes. El cost de tenir un fill avui és un 30% més car que fa només 4 anys. I a Catalunya cada mes es necessiten de mitjana 819 euros per poder criar un fill. I tot això sense tenir en compte les conseqüències socials i laborals que té per una dona el fet de ser mare. Però un cop una dona es decideix i intenta tenir un fill als 40 anys, què passa? Quines dificultats físiques es troba? Quins riscos comporta ser mare més enllà dels 35? De què implica mèdicament ser mare amb 40 anys? En parlarem en uns minuts amb la Mireia Cartró, que és assessora genètica dels laboratoris de diagnòstic mèdica SYNLAB. Abans, però, com sempre, comencem pels titulars. Els bombers continuen treballant en els tres grans incendis forestals simultanis que des d'ahir cremen diversos punts de Catalunya. Per ara, no hi ha cap foc controlat i preocupa especialment el foc del Solsonès. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. En aquest punt, les flames podrien arribar a envoltar tota la comarca a causa de les tempestes seques amb llamps. Aquesta tarda s'han declarat també tres nous incendis que se sumen a aquests tres simultanis.
Sanitat rectifica i finalment anuncia que la quarta dosi de la vacuna de la Covid només serà per persones més grans de 80 anys i les que visquin en residències.
La rectificació arriba després que aquest matí la ministra Carolina Darias anunciés que tothom es podria posar la dosi de reforç a la tardor.
I el govern encarregarà a la directora de l'equip tècnic de la Generalitat que prepari una proposta de candidatura en solitari als Jocs d'hivern del 2023.
Ara bé, des del Comitè Olímpic Espanyol sempre s'han mostrat contraris a una candidatura en solitari perquè podria donar la imatge de fer un tracte de favor a la Generalitat.
Els Jocs d'hivern són el 2030, ja ho sabeu. I pel que fa als esports, Carla Boigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Barça i la gent del migcampista Gavi s'han reunit aquest matí i sembla que la seva renovació està cada cop més a prop.
Després de setmanes de negociacions, les posicions de les dues parts estan cada cop més acostades. L'oferta del Barça al jugador és similar a la d'Araujo, Pedri i Ansu Fati.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La calor, la protagonista un dia més. Altra vegada esperem temperatures màximes avui per damunt dels 31-32 graus a la costa i per damunt dels 40 en molts punts de l'interior de Catalunya. Temperatures que demà es mantenen o pugen puntualment, però que baixen de cara al cap de setmana. El descens del cap de setmana serà d'entre 2 i 5 graus aproximadament. Per tant, baixaran les temperatures, però continuarà fent molta calor. Un cap de setmana que a l'interior encara podrem arribar fins als 35 graus de màxima. De moment, aquesta tarda també anuncia la crescuda de núvols cap a les comarques del Pirineu, que al llarg de la tarda donaran ruixats i tempestes al Pirineu i també al Prepirineu. De cara demà i al cap de setmana, el mateix. Dies de sol, de molta calor, d'intensa calor en aquests últims dies de la primavera, però de tempestes de mitja tarda a les comarques del Pirineu, que si més no en aquesta zona, serveixen perquè durant unes quantes hores la temperatura sigui una mica més suportable. A mitja termini, els mapes del temps indiquen que la setmana que ve encara poden pujar més les temperatures respecte a la baixada que tinguem al cap de setmana.
Els bombers continuen treballant en els tres grans incendis forestals simultanis que des d'ahir a la tarda cremen diversos punts de Catalunya. Ho ha explicat fa pocs minuts la portaveu de Bombers de Catalunya, Pilar Morant, al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
La situació és molt complicada. Recordem, com heu dit, que els incendis van començar ahir a la tarda, llavors la simultaneïtat dels incendis és el que complica bastant l'actuació, la simultaneïtat d'aquests grans incendis, juntament amb les condicions meteorològiques tan extremes que estem tenint els darrers dies. En la qual cosa sí que aquesta tarda és complicada, és difícil, els bombers continuen treballant intensament.
Són el foc d'Artesa de Segre, Lleida, que ja ha cremat més de 500 hectàrees de terreny, el de Corbera d'Ebre, Tarragona, i el de Castellà de la Ribera, al Solsonès.
Aquest darrer incendi és el que més preocupa a hores d'ara per la violència de les flames, que podrien arribar a encerclar tota la comarca del Solsonès.
Sobretot ara concentrem tots els esforços en els incendis del Solsonès. Diem incendis perquè és un incendi, un gran incendi que afecta la comarca del Solsonès, però després hi havia d'altres punts de focs de llamp. Com heu dit, ahir va haver la tempesta seca aquesta, que és el pitjor que pot passar.
De fet, l'alcaldessa de Castellà de la Ribera, Maria Claustra Sunyer, ha explicat al matí a Ràdio Estel que pateixen per si el foc no es controla aviat, que podria arribar, com dèiem, encerclar tot el Solsonès.
Hi ha una part que tira cap a la banda de Bassella, de l'Alt Urgell, que aquesta part no està del tot controlada, i després hi ha un altre punt que ara s'hi està incidint amb un helicòpter, que és un punt que pujaria cap al bosc de Castellà i cap a direcció al Solsonès. Si enganxa tot aquest bosc i agafa tot Castellà, Pinell pot donar la volta al Solsonès.
Pel que fa a l'incendi de Corbera d'Ebre, la portaveu dels bombers ha explicat que aquesta hora s'està estabilitzant en un 90%, però ha insistit que bombers encara no tenen cap foc controlat.
No hi ha cap incendi controlat. El que únicament pinta una mica millor és el de les Terres de l'Ebre, l'incendi de Corbera d'Ebre, que en aquest cas tenim una cinquantena de dotacions. Aquest incendi no està estabilitzat. Falta aproximadament una part molt petita per poder donar-lo per estabilitzat.
D'altra banda, els bombers treballen per acotar el perímetre d'unes 1.300 hectàrees en l'incendi que crema, també des d'aquest dimecres, Artesa de Segre, la Noguera.
Els agents rurals situen en 940 les hectàrees afectades. El flanc oest segueix sent el que més preocupa i on se centren els esforços per impedir que el foc avanci cap al massís de Sant Mamet, ja que aleshores el potencial de l'incendi seria molt més gran. De totes maneres, els bombers estan en alerta per temperatura extrema, com expliquem, i per la pluja seca que s'espera també aquesta tarda, ja que en el cas que anés acompanyada de vent podria canviar la direcció del foc i fer revifar zones on el foc ja està controlat.
I també aquesta tarda tres nous incendis se sumen a pressió a la tasca dels bombers.
Hi ha un incendi a Lladurs al Solsonès relacionat amb aquesta tempesta seca que explicàvem, prop de l'embassament de la Llosa del Cavall. És una revifada d'un llamp i estan intervenint quasi una desena de dotacions terrestres dels bombers i set aèries. A Sallent també crema una vegetació agrícola en uns camps de conreu a tocar de la C-26.
Segons les primeres hipòtesis dels serveis d'emergències, la causa de tots aquests incendis en actiu seria precisament la caiguda de diversos llampecs en una tempesta perfecta amb calor extrema i boscos secs per crear aquests focs simultanis.
La catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona, Carme Llassat, ha explicat el fenomen de la tempesta seca al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Estem parlant de tempesta que pel seu creixement estan utilitzant molta energia, perquè com la temperatura és molt elevada, això fa que hi hagi més energia que poden disposar i que es pot manifestar en forma de tempesta. A diferència amb una tempesta normal seria que en aquest cas ens arriben aquests llamps, però degut a les altes temperatures la precipitació s'evapora abans d'arribar al terra.
32 observatoris meteorològics de Catalunya han registrat més de 30 graus de temperatura i han arribat a caure més de 14.000 llamps.
I davant aquesta situació, el govern preveu tancar parcs naturals durant l'estiu si es manté el risc d'incendis com fins ara.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha definit com a molt complexa la situació a Catalunya en les properes setmanes i ha assegurat que probablement les dotacions previstes no seran suficients si hi ha un escenari de foc simultani. Recordem que la campanya d'enguany preveu comptar amb 5.000 efectius, 1.200 mitjans terrestres i una quarantena d'aeris.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts, amb Diana Silva.
Sanitat rectifica i finalment anuncia que la quarta dosi de la vacuna de la Covid només serà per persones més grans de 80 anys i les que visquin en residències. La rectificació arriba després que aquest matí la ministra Carolina Darias anunciés que tothom es podria posar la dosi de reforç a la tardor.
Sí, la ministra Darias ha fet aquest anunci en una entrevista a la Sexta, però la realitat és que ni els experts ni l'Agència Europea del Medicament han aprovat que la població general rebi la quarta dosi de reforç de la vacuna contra el coronavirus. La Comissió de Salut Pública només ha aprovat una segona dosi de reforç per a les persones més vulnerables. Encara no s'ha decidit quan es punxarà aquesta dosi de reforç, però el més probable és que s'acabi fent a la tardor.
I avui s'ha inaugurat el Sant Joan de Déu Pediatric Center Barcelona, el centre d'oncologia pediàtrica més gran d'Espanya i un dels més importants d'Europa. Les noves instal·lacions, que es troben connectades al mateix Hospital de Sant Joan de Déu, atendran 400 pacients d'arreu d'Espanya i d'altres països, especialment de Llatinoamèrica. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El nou equipament permetrà a l'hospital atendre cada any 100 casos més de càncer infantil, dels que es podien atendre fins ara, i situar-se així entre un dels centres més grans del món al costat de ciutats com Boston o Nova York. En Pol, un adolescent amb càncer, agraeix el nou espai perquè és molt càlid i li dona la sensació de llar.
No parece un hospital muy frío, es cálido, es te acoge. Entras no con miedo, con seguridad.
Te sientes como más acogido, ¿no? Más,
sí.
Más en casa,
sí.
Entre comillas, ¿no?
Dentro de lo
más
que es.
Más confortable,
sí.
Dentro de ser,
sí.
Un hospital.
Els centres són 5 plantes, de les quals un 70% són espais per atendre els nens i les nenes i el 30% restant són espais per a la recerca i el desenvolupament.
En només 10 anys, el nombre de mares que donen a llum en més de 40 anys a Espanya s'ha duplicat. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el 2021, la mitjana d'edat de la maternitat està en els 32,6 anys, 3 dècimes més que l'any anterior. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Les dades que ha publicat aquesta setmana a línia apunten que actualment el 10,7% de les noves mares espanyoles tenen més de 40 anys. És a dir, que una de cada 10 dones que són mares per primer cop superen la quarantena. De fet, Espanya és el segon país de la Unió Europea on menys fills es tenen i més tard arriben.
Un dels motius per ser mare tard és l'econòmic. Si ens fixem en Catalunya, el cost de tenir un fill avui és un 30% més car que fa 4 anys.
Anualment, cobrir les necessitats d'un fill o filla és 1.700 euros més car a Catalunya que la mitjana espanyola. I cada mes es necessiten de mitjana 819 euros per criar un fill a Catalunya.
Més enllà dels motius econòmics i socials que han fet endarrerir l'edat de la maternitat, ser mare amb més de 40 anys també té conseqüències per la salut, tant de la mare com del fill.
Com més gran és la dona, més dificultats té per quedar-se embarassada i augmenten les possibilitats d'un embaràs de risc. A més, també hi ha més possibilitat que el futur fill pateixi alguna anomalia.
Mireia Cartró, assessora genètica dels laboratoris de diagnosi mèdica SYNLAB. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Teniu moltes dones de consulta que volen ser mare als 40 anys?
Doncs no són la gran majoria, però sí que cada vegada més ens trobem amb aquesta tendència creixent de posposar la maternitat en la població i de trobar-nos a consulta doncs, dones embarassades als 40 anys, inclús més enllà dels 40 també n'hi ha diversos casos.
I quins riscos comporta tenir un fill a aquesta edat per la mare?
Doncs per la mare podríem parlar principalment del risc obstètric, que seria aquell que pot tenir qualsevol dona embarassada a una edat avançada, és a dir, possibles complicacions relacionades amb l'embaràs, com serien avortaments espontanis, hipertensió, patologies com la diabetis i fins i tot en alguns casos la inducció del part, ja sigui per una sospita de patiment del nen o de la mare, o la realització d'una cesària, que al final és un procediment quirúrgic que també comporta uns riscos associats.
I pel que fa al fill també hi ha riscos, no entenc?
Sí, a part dels riscos ja comentats per la mare, que al final també tindrien conseqüències en la salut del propi nadó, una edat materna avançada en l'embaràs també presenta un major risc de part prematur o de baix pes al naixement pel que fa al nen, amb els problemes que això pot conferir en un futur en ell. Però a part d'aquest risc obstètric que ja hem comentat, també parlaríem del risc genètic pel nen, és a dir, el risc de que es produeixin síndromes genètics. A mesura que ens anem fent grans, així com nosaltres envellim, se sap que els nostres òvuls també perden qualitat i funcionen pitjor. De manera que es coneix que a nivell a major edat materna hi ha un major risc que els òvuls tinguin alteracions cromosòmiques que puguin donar lloc, per exemple, al síndrome de Down, entre d'altres síndromes que es coneixen. Molts estudis indiquen que, per exemple, als 30 anys, si només tinguéssim en compte l'edat materna, el risc de tenir un fill amb síndrome de Down estaria al voltant de 1 entre 950, i, en canvi, quan parlem de 40 anys, aquest risc augmenta molt i ja ens situaríem al voltant d'un risc de 1 entre 85. Això no significa que qualsevol embaràs de 40 anys o de major edat vagi associat a una alteració genètica en el nen, però sí que el risc doncs, és considerablement més alt.
I hi ha alguna manera de detectar, no? Tu parles de riscos, no sé si hi ha una manera de detectar aquests problemes abans de que el nen neixi.
Sí, per una banda, per detectar els riscos obstètrics que hem parlat, podríem dir que les ecografies i els controls durant la gestació, les analítiques que se li fan a la mare, ja serveixen una mica per detectar a temps aquestes possibles complicacions, com serien doncs, la hipertensió, la diabetis o altres tipus de problemes. Per altra banda, pel risc genètic també hi ha el que anomenem els tests de cribatge. A Catalunya i a gran part de la resta de comunitats autònomes, a tota dona embarassada se la realitza un test de cribatge el primer trimestre que té l'objectiu de detectar si en l'embaràs hi pot haver-hi doncs, algun risc d'alguna alteració cromosòmica, com seria el síndrome de Down, el síndrome de Patau o el síndrome d'Edwards, que serien els tres que s'estudien principalment. Al final, aquest risc és un càlcul de probabilitat i precisament un dels paràmetres que s'utilitzen per calcular-lo seria l'edat materna, ja que és un dels factors que es consideren més importants. A part d'aquest test de cribatge, un dia n'han sortit altres, com seria el test no invasiu, en què mitjançant una extracció de sang a la mare, en també el primer trimestre, podem trobar ja ADN del bebè, que posteriorment li podem fer un estudi genètic per conèixer si hi ha un alt o un baix risc d'un síndrome en concret. Un d'ells tornaria a fer aquest síndrome de Down perquè és un dels més freqüents que es coneixen.
I ja per acabar, congelar òvuls és una bona solució? És a dir, es poden evitar no tots aquests perills que estem dient associats amb l'edat avançada de la mare?
Sí, per una banda, congelar òvuls, òbviament, podria ser una de les opcions a les que poden optar avui en dia les dones que vulguin posposar la seva maternitat, ja sigui per una raó o per una altra. És un dels mètodes que coneixem per preservar la fertilitat avui en dia. En això, aconseguim disminuir aquest risc genètic que comentàvem, ja que si els òvuls són més joves, en principi hi ha menys probabilitat de que tinguin alteracions genètiques. No obstant, això no sempre és així. També podem tenir òvuls d'edat jove que tinguin alteracions. Per tant, no podríem dir que congelant òvuls evitaríem aquest risc, sinó que simplement l'estaríem disminuint molt. I a més, per altra banda, inclús si intentem evitar aquest risc genètic, sempre ens quedarà el risc obstètric. Clar que per molt que els òvuls es congelessin als 30 anys, si la pacient després utilitza aquests òvuls per tenir una gestació als 40, seguirà existint el risc obstètric que es confereix doncs, a cada embaràs, i com tots els problemes associats que hem anat parlant, d'hipertensió, per prematur i altres possibles complicacions.
Doncs Mireia Cartró, assessora genètica dels laboratoris de diagnosi mèdica SYNLAB, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, adéu, bona tarda.
Santiago Niño Becerra assegura que a Espanya hi ha unes desigualtats brutals. L'economista afirma que la taxa de pobresa està estancada des de l'any 1982.
I davant d'aquesta situació, l'expert suposa mesures com subvencionar la benzina amb 20 cèntims al litre. Creu que donar l'ajuda a tothom, tingui a nivell de renda que tingui, no és just. En una entrevista al matí, Arostel també ha avisat que després de l'estiu creu que el govern de Pedro Sánchez pujarà l'IVA.
La pujada de l'IVA està a la cantonada, al voltant de la cantonada, eh? És a dir, a la tardor, a l'hivern, pujarà l'IVA. És veritat que l'IVA, tal com està dissenyat, és un impost molt injust, perquè és, també és un cafè per a tots, però és una forma molt fàcil de recaptar, i a l'Estat necessita recaptar.
Pel que fa al tipus d'interès, Niño Becerra assegura que és impensable que avui en dia pugin al 20%, ja que l'augment repercutirà negativament en el finançament de les empreses.
I la pobresa s'agreuja també a Barcelona per la inflació. Les famílies ateses per Càritas arriben amb una major precarietat. Aquestes són les principals conclusions i resultats de la memòria del 2021 que ha presentat l'entitat de l'Església Catòlica. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'augment dels preus i, en conseqüència, l'encariment de les despeses ha empitjorat la vulnerabilitat de les famílies que viuen en aquesta situació. I és que el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, alerta que una crisi econòmica accentua la pobresa.
Després de cada crisi s'acumula, augmenta el nombre de persones que han passat per un procés d'empobriment. Aquesta és la reflexió. Què és el que estem veient? Doncs, per una banda, estem detectant que està augmentant el nombre de persones ateses. De gener a abril 2021 a gener a abril 2022 està augmentant un 8%.
Càritas de Barcelona ha atès durant el 2021 més de 12.000 llars on hi viuen prop de 30.000 persones, un col·lectiu que cada cop més pateix una situació més precària que amb l'ajuda de l'entitat de l'Església no és suficient.
Gràcies, Sílvia. I la Fundació Arrels calcula que a Barcelona hi ha 350 persones dormint al carrer. El recompte és el resultat de la feina de 600 voluntaris que aquesta nit han recorregut els carrers de la ciutat per copsar la realitat de les persones sense llar.
Els voluntaris han començat a pentinar els carrers i places de Barcelona cap a les 11 de la nit per apropar-se a les persones que dormen al ras i parlar-hi. L'objectiu d'aquest recorregut és conèixer aproximadament quantes persones dormen al carrer a la capital catalana i conèixer a través d'enquestes quina és la situació d'aquestes persones. Aquest any Arrels ha incorporat a l'enquesta preguntes sobre si han patit algun delicte, agressió o discriminació, sobre si han estat alguna vegada sancionats o denunciats per alguna causa i quina formació han rebut al llarg de la vida.
El govern encarregarà a la directora de l'equip tècnic de la Generalitat que prepari una proposta de candidatura en solitari pels Jocs d'hivern del 2030.
La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha anunciat que ja ha encarregat a la coordinadora dels Jocs, Mònica Bosch, que faci una proposta de candidatura catalana al Comitè Olímpic Espanyol davant el naufragi de les negociacions amb l'Aragó.
Estem preparats per fer-ho, tenim els actius i tenim el territori, després d'una consulta, també la farem, però en tot cas el territori des d'un punt de vista institucional al darrere, que ens estan dient que presentem aquesta candidatura.
Ara bé, des del COE sempre s'han mostrat contraris precisament a aquesta candidatura en solitari perquè podria donar la imatge de fer un tracte de favor a la Generalitat.
L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, haurà de compareixer al Parlament per la presumpta corrupció en el cas del Consell Esportiu.
Ho haurà de fer a la Comissió d'Afers Institucionals després que ho hagin aprovat tots els grups polítics, menys el seu partit, el partit de l'alcaldessa, el PSC. En la mateixa comissió també haurà de compareixer l'irresponsable de Convergència, Víctor Tarradellas, pel seu paper en els contactes del govern de Puigdemont amb autoritats russes.
L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat de violar una noia a Figueres, gravar un vídeo i demanar-li diners per no difondre les imatges. El processat s'enfrontava a una pena de fins a 13 anys de presó.
La sentència conclou que el relat de la denunciant no és creïble perquè no va relatar aspectes clau del cas quan la fiscalia li ho va demanar i la seva declaració davant el tribunal va ser vaga i genèrica. La jove no va poder descriure la suposada agressió sexual dient que no ho recordava perquè va passar molta por. Els fets es remunten al 18 de febrer del 2019.
Dos Mossos d'Esquadra afronten fins a 18 anys de presó acusats de col·locar drogues droga i detenir il·legalment un estibador. El fiscal implica els funcionaris en una trama que buscava empresonar un treballador del Port de Barcelona.
Els fets han passat el 15 de juny del 2016, quan els dos Mossos el van detenir a l'aparcament del seu gimnàs després de trobar un cotxe amb un quilo de cocaïna, haixís i una pistola, també una estrella i una navalla. Un jutge al maig de 2019 va determinar que l'estibador no tenia res a veure amb la droga i les armes i va imputar als policies d'estendre-li un parany per empresonar-lo.
Els Mossos d'Esquadra busquen un pres del centre penitenciari de Mas d'Enric del Catllà que es va escapar dimecres a la tarda durant una sortida programada.
L'home participava amb diversos reclusos i professionals de la presó en una visita a un recurs terapèutic i va desaparèixer a l'hora de dinar. Segons fonts del Departament de Justícia, el fugitiu compleix una pena de 6 anys per robatori que acaba l'any 2024.
I acabem amb els esports. Carla, el Barça està cada cop més a prop de tancar un acord per la renovació del migcampista Gavi. Després de setmanes de negociacions, sembla que s'acosten les posicions.
La gent del jove futbolista Ivan de la Peña s'ha reunit aquest matí amb representants de la directiva blaugrana i les dues parts han acostat posicions. El representant demanava unes condicions que el club considerava excessives i que tampoc podia afrontar amb facilitat donades les condicions econòmiques del club. Això sí, tant el jugador blaugrana i el Barça volen continuar la relació contractual. L'oferiment que ha fet avui el Barça situaria el migcampista en una escala salarial similar a la de Ronald Araujo, que va renovar fins al 2026 i també tindria unes condicions semblants a les de Pedri i Ansu Fati, que van renovar ara fa mesos amb unes clàusules de rescisió de 1.000 milions d'euros.
Una economia complicada que pot començar la seva reactivació avui mateix i l'Assemblea de Compromissaris aprova propostes que el club va presentar per generar nous ingressos.
Aquesta tarda se celebrarà la votació on els socis compromissaris han de donar permís a la Junta per poder vendre el 49,9% de les accions de BLM, la societat del club que gestiona la venda de samarretes i tot el marxandatge, i també la venda del 25% dels drets audiovisuals. Si la votació tira endavant, es podran reequilibrar els comptes de la temporada i s'evitaria tancar l'any amb un balanç negatiu. A tot això, però, el grup de socis Cor Blaugrana ha fet una crida als socis a votar en contra d'aquestes mesures. La plataforma, que és la mateixa que va impulsar la moció de censura contra la Junta de Josep Maria Bartomeu, considera que la informació que ha facilitat al club és insuficient per prendre una decisió.
I ahir us explicàvem que el primer equip femení del Club Futbol Sala Eixample de segona divisió no disposava de cap instal·lació on jugar. Doncs avui el mateix club ha informat que INEF Barcelona els ha ofert el seu pavelló perquè l'equip pugui entrenar i disputar els partits.
Així ho ha comunicat el coordinador del femení del mateix club, Pep Antoni Roig, en un missatge a les seves xarxes socials on ha carregat contra la regidoria d'esport de l'Ajuntament de Barcelona, ja que diu que no han estat ells qui han proposat aquest pavelló. També ha donat les gràcies als mitjans de comunicació que se n'han fet ressò, ja que assegura que ha estat el motiu pel qual han rebut diferents ofertes. L'equip que competeix a segona divisió espanyola s'ha quedat aquesta temporada a pocs punts de la fase d'ascens a primera estatal.
Encara en futbol serà el jugador blaugrana. Barret Pubill jugarà a l'Indústria Santa Coloma la temporada que ve.
Pubill, de 20 anys, renovarà amb el Barça, però jugarà, s'ha dit, a l'Indústria Santa Coloma, almenys per la temporada que ve. Així ho ha decidit el club blaugrana, petició expressa de Xavi Closas, perquè el jugador guanyi en protagonisme i tingui més minuts per continuar creixent. La pivot d'Olesa de Montserrat va arribar al primer equip del Barça l'any passat després de passar pels equips del filial. Des de l'Alaví ha anat passant per totes les categories del club blaugrana.
I en bàsquet, el Barça guanya el Madrid per 71-69 i empata a la final de la Lliga.
Els blaugranes van respondre bé en el segon partit que es va jugar al Palau. Ara viatgen a Madrid amb un empat a 1 a la sèrie i demà divendres serà quan es disputi aquest primer partit al Withings Center, on estan obligats a guanyar almenys un dels dos partits que s'hi jugaran per forçar el cinquè i decisiu que jugaria al Palau Blaugrana. La trobada serà a les 9 del vespre.
El Joventut de Badalona ha arribat a un acord amb el jugador Andrés Feliz per ampliar el seu contracte fins l'any 2025.
Feliz estarà al club almenys dues temporades més, després de la magnífica temporada que ha fet en el seu debut a la Lliga ACB. El base dominicà s'ha mostrat molt satisfet i agraït amb el club.
No puedo decir más nada que estar agradecido y contento por la confianza, por el recibimiento desde el primer momento que llegué aquí y nada, yo feliz y contento.
Amb aquest moviment, la penya s'assegura la continuïtat d'una de les revelacions d'aquest curs a la Lliga Endesa.
I a acabem amb tennis perquè Rafa Nadal evoluciona favorablement de la seva lesió al peu i es preveu que participi al torneig de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada.
Ell mateix, juntament amb el seu equip, han pres aquesta decisió de participar al torneig britànic. El tennista de Manacor fa dies que s'entrena a les pistes d'herba de Mallorca, provant-se i agafant ritme per començar la competició de la millor manera possible. Nadal, però, no participarà en cap torneig previ al gran slam i es reservarà per reaparèixer directament a les pistes londinenques per primera vegada des que va guanyar el Roland Garros ara fa unes setmanes. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor.
Aquesta nit arrenca el Festival Sonar de Barcelona i l'encarregada de donar el tret de sortida serà Nati Peluso amb un concert davant de 14.000 persones. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació, com sempre, als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Us presento la Blanca. Va arribar sola a Espanya fa 7 anys. Els inicis van ser molt difícils. La solitud i una mala experiència laboral la van sumir en una depressió. Gràcies a la seva parròquia ha pogut ajuntar aquí la seva família i ara té un petit negoci.
Per la Blanca, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a Portantos.es.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.